Continguts en xarxa.
I avui al POU us volem explicar que més del 80% de les persones amb síndrome de Down presenten alguna alteració del son, especialment apnea obstructiva que poden afectar la seva qualitat de vida i fins i tot accelerar processos neurodegeneratius com la malaltia de l'Alzheimer. Això és el que apunta un estudi de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que remarca que els problemes de son en persones amb síndrome de Down estan sovint infradiagnosticats. Per parlar avui d'aquest estudi, comptem amb la doctora Sandra Jiménez, que ha estat una de les persones que ha estat al capdavant d'aquest estudi. Primer de tot, doctora, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
Hola, moltes gràcies, encantada.
Primer de tot, doctora, per començar, ens agradaria explicar, que ens puguis explicar per què les persones amb síndrome de Down doncs, tenen més risc de patir aquests trastorns de son.
Bueno, una de les raons és perquè tenen unes característiques anatòmiques i fisiològiques que ofereixen aquest risc, no? Abans comentaves doncs el tema de les apnees del son, per exemple, doncs el tenen unes característiques anatòmiques doncs del coll més petit, una llengua més llarga, unes amígdales també més grans, és a dir, fa que tot el pas de l'aire quedi més estret, no? Que sigui més fàcil, més difícil doncs el pas de l'aire, i a més doncs també tenen sobrepès, que també dificulta doncs que es col·lapsi la via aèria superior, i a més doncs estan hipotònics, és a dir, tenen el to muscular més disminuït. Això fa doncs que quan estem dormint, i sobretot si estem cara amunt, doncs hi hagi una tendència a que es tanqui la via aèria superior, no? Que es col·lapsi, diguéssim, la part del coll, i per tant doncs no passa l'aire. Si no passa l'aire, no passa l'oxigen, llavors el fem això, les apnees del son, que són pauses respiratòries durant la nit, que és per un tema obstructiu, i això fa doncs, que el cervell es desperti, no? Com dient, ostres, no passa l'aire, no passa l'oxigen, ens despertem, no? Ens despertem perquè puguem recuperar la respiració d'una manera regular, no? I aquest procés doncs es va de parades respiratòries es va repetint al llarg de la nit.
Doctora, les alteracions més freqüents són aquestes apnees que ara es comentaves, n'hi ha d'altres, i com afecten a la seva qualitat de vida?
Clar, sí, o sigui, aquestes, les apnees del son, són unes que són molt característiques, però també doncs tenen problemes d'insomni, de que es van despertant molt sovint a la nit, moltes vegades també es desperten a les d'hora, també juguem amb el que diríem uns trastorns dels ritmes circadians, que tenen una tendència doncs anar-se a dormir més d'hora i potser despertar-se més d'hora, això encara també ho estem estudiant com són aquests patrons, i també poden tenir doncs també alteracions de moviment, que diem doncs, sobretot de moviment de les cames, no? Que tenen com un neguit a les cames i uns moviments durant la son, que també doncs ocasionen al final doncs una mala qualitat del son. I una mala qualitat del son a tothom doncs provoca una mala qualitat del despertar i de l'estar durant el dia, no?
Clar. Doctora, comentàveu en l'estudi que aquests problemes sovint estan infradiagnosticats. Voldria preguntar-li precisament quins són aquests obstacles, no?, que fan que siguin més difícils detectar-los a temps.
El primer jo crec que és una qüestió històrica, no? Pensa que nosaltres estem valorant persones amb síndrome de Down adultes i que tradicionalment doncs s'han mantingut una mica més al marge de tot, diguéssim, amb la societat, no? I també des d'un punt de vista mèdic. O sigui, són persones que potser doncs, ningú els havia preguntat com dormien o com estaven durant el dia o si tenien somnolència o si estaven cansats, perquè sempre s'atribueix a aquests factors doncs això, doncs, a la condició de discapacitat que presenten o simplement que estan grans. I això, doncs, bueno, doncs, gràcies a que ho estem estudiant, doncs estem veient que no és això, sinó que hi ha alteracions del son i que es poden, doncs això, mirar de tractar i, per tant, que es puguin superar, no? Llavors, jo crec que una de les primeres coses és la manca de coneixement, perquè doncs, ells en principi no es queixen d'alteracions del son, uh-huh. i també el que ens ha sorprès també els estudis que els cuidadors tampoc no són conscients, no? Perquè bueno, si al final cadascú se'n va a dormir a la seva habitació, doncs potser no se n'adonen com estan. No, no són nens petits que si no dormen criden i molesten, no? I també inclús des del punt de vista mèdic, doncs, que també si no som coneixedors d'aquests problemes, doncs tampoc difícilment ho preguntem, no? Amb les visites rutinàries, i ara doncs, per sort jo crec que això està canviant.
Uh-huh. Doctora, quines conseqüències poden tenir aquests trastorns a llarg termini si no es tracten adequadament? Entenc, com comentava abans, no? que no dormir bé doncs, després té un mal despertar i totes les conseqüències posteriors. No sé si hi ha diferències en com pot afectar a les persones amb síndrome de Down, amb persones que no pateixin aquesta malaltia.
O sigui, a banda d'aspectes mèdics, no? Que el fet de que no descansar bé, no dormir lo suficient, doncs comporta que totes les funcions que tenen lloc durant el son doncs no es porten adequadament, és a dir, a nivell cardiovascular, a nivell immunològic, a tot. Jo crec que dels aspectes també molt importants del que comentava, no? Si tu descanses malament, estàs cansat i tens més somnolència durant el dia, i des d'un punt de vista social, doncs les persones que ja són adultes amb una certa edat amb la síndrome de Down, doncs queden més apartades de la societat, no? I això és una mica el que hem d'intentar evitar, que estiguin doncs actives i participatives en aquest procés d'envelliment. Per la nostra més experiència, o el tema que més estudiem és en relació a la malaltia d'Alzheimer, perquè totes les persones amb síndrome de Down, per les condicions genètiques de la triplicació del cromosoma 21, uh-huh. doncs s'agreguen una proteïna que és una de les responsables de la malaltia d'Alzheimer, l'amiloide, que diem, no? I aquesta proteïna es va acumulant i al final doncs, fa que el cervell hi hagin les característiques típiques de la malaltia d'Alzheimer. El que estem estudiant amb població amb síndrome de Down sense és que una mala qualitat del son podria accelerar aquest procés i augmentaria més la producció d'aquesta proteïna, no es netejaria tant el cervell, diguéssim, quan dormim, i per tant hi ha més risc d'acumulació i més progressió a malaltia d'Alzheimer, no? I això és una de les coses pues, que més s'estan estudiant ara a nivell internacional i que més preocupen.
Doctora, volia preguntar-li precisament en quin punt no es troba aquest estudi que estan duent a terme, no, per veure com pot afectar aquests trastorns del son en desenvolupar la malaltia de l'Alzheimer.
Fem estudis multimodals, que diem. Això vol dir que no només estudiem el son, sinó que estem estudiant el son amb tots els marcadors de malaltia d'Alzheimer. És a dir, nosaltres recollim doncs, una sèrie de marcadors a nivell de líquid cefalorraquídic, és a dir, quan fem una punció lumbar o també amb analítica sanguínia o amb ressonàncies, és a dir, diferents tècniques per tal de validar aquests canvis amb les alteracions del son amb què es correspon amb els marcadors de la malaltia d'Alzheimer per precisament intentar el que deies ara, no? Doncs què passa si intentem tractar aquestes malalties, doncs si podem enlentir aquesta progressió cap a la demència, no? I això és el punt en què s'està treballant ara.
Mm-hmm. Doctora, tornant a no, aquesta detecció dels trastorns de son, heu identificat alguns tractaments que es puguin dur a terme per millorar la situació d'aquestes persones?
Els tractaments són igual que tota la població, és a dir, no hi ha cap tractament específic per una persona determinada a dia d'avui i no tenim tampoc un tractament genètic per resoldre, però són alteracions del son que té tota la població general i, per tant, doncs, els tractaments i els seguiments segueixen les mateixes vies.
Mhm. Abans, doctora, comentava no, que aquesta desconeixença no, que podia haver-hi de que les persones amb síndrome de Down no, pateixen aquests trastorns de son. Entenc, per tant, que és important fins i tot fer pedagogia no, entre famílies i professionals de la salut sí, sí. perquè tinguin en compte no, que poden estar patint aquests trastorns.
No, això és bàsic, això és importantíssim. És a dir, el tema de difusió de tot el que estem estudiant, al final, el més important és com traslladem això a la població, no? Perquè en el fons és el que volem. Perquè si no s'educa, doncs, començant això, doncs, pels propis familiars i cuidadors, doncs difícilment aquestes persones arribaran a buscar un tractament i també doncs, des de l'àmbit sanitari doncs, també doncs, donar aquest reforç i aquest crit d'atenció doncs, que hi ha aquestes alteracions.
Doctora, i ja per acabar, i precisament incidint en aquest tema, aquelles persones que puguin estar interessades o que puguin tenir un familiar, algun conegut amb síndrome de Down i que potser podria estar patint doncs, aquests trastorns de son, on poden trobar més informació?
Mira, d'entrada, és a dir, el que és l'atenció purament sanitària, doncs sempre diem que tenim un sistema de xarxa pública que qualsevol, és a dir, no es discrimina i no es tindria que deixar de banda a cap persona, independent de la condició que tingui. I per la banda de, doncs, interessat o que estiguessin interessats en participar en tots aquests estudis del son, doncs adreçar-se a tenim la unitat d'Alzheimer Down a l'Hospital de Sant Pau, doncs que ja realitzem doncs, seguiment, és el centre de referència de tota Catalunya d'adults amb síndrome de Down i doncs, a nivell nacional i internacional doncs, líders amb l'estudi i tractament de la malaltia d'Alzheimer en aquesta població.
Doncs, doctora Sandra Jiménez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al POU i explicar-nos amb més detall aquest estudi.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Continguts en xarxa.